Doncs avui és el Dia Mundial de l'Urbanisme, també és el Dia Mundial sense Wi-Fi i també és el Dia Mundial de la Radiologia, que és un invent que en el seu moment va ser controvertit, però que, escolta, ens serveix per poder veure si tenim algun os trencat, per exemple, sense haver de fer cap mena de cirurgia ni cap història dolorosa. És una fotografia amb raig X i pots veure doncs, tot el tema d'ossos i d'altres històries. Avui és el Dia Mundial de la Radiologia. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Estem a la meitat de la setmana, dimecres 8 de novembre, hores d'ara, amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Hem tornat a tenir una nit fresqueta, o freda, si vols ja, eh? Mínima a Lleida, 2,7 graus, però et dic les mínimes a la resta de la província. A Pont de Suert s'han situat a 3,3 graus negatius. A la Seu d'Urgell, 2 sota 0. A Sort, 1,5 sota 0. A Tremp, 0,8 sota 0. A Solsona, 0,1 sota 0. Mollerussa, per exemple, 0,3 sota 0. A partir d'aquí, a les Borges, 0,7. Balaguer, 1,4 positius. A la zona de Lleida, la Femosa, 1 grau. A la zona de Lleida, Arboretum i a Cervera, el que et deia, 2,6, 2,7 graus. Els mateixos que a Tàrrega. A Serós també s'han posat a 1 grau sota 0. I a Tornabous, 1,7 sota 0. Cinema Cotes Altes, a 2.500 de Boí, 6 sota 0. I a la Pica d'Estats, 11 sota 0. Per tant, és una nit freda. Estem al novembre, ja és el que ens havien dit. Però no per això doncs, notem el fred. Ara, també et dic el que popularment s'acaba explicant sempre. S'ha acabat els moments intermitjos de temperatura. És a dir, les robes d'entretemps, això que vulgarment diem, mira, la jaqueta d'entretemps s'ha acabat. O sigui, si surts del matí a 3-4 graus, no aniràs amb una jaqueta de primavera o de tardor. Ja t'hauràs de posar la d'hivern. David Torres, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. S'espera a la província de Lleida la resta de la jornada cel clar, però s'aproximen núvols a últimes hores, les temperatures amb pocs canvis i el vent fluix de component oest que girarà a sud al Pirineu. Demà dijous, cel tapat al matí, probables precipitacions durant la primera meitat del dia, especialment al vessant nord del Pirineu i la meitat oest. A la tarda ja més clar i la cota de neu es situa al Pirineu al voltant dels 1.800-2.000 metres. Pugen les mínimes, encara que amb gelades febles al Pirineu, i les màximes pugen a la depressió central de Lleida i baixen al vessant nord del Pirineu. Així doncs, les màximes seran de 19 graus a Balaguer, 18 a Lleida, 17 a Tàrrega, 15 a la Seu d'Urgell i 10 a Viella, i les mínimes seran de 5 graus a Lleida, Balaguer i Tàrrega i de 2 graus a la Seu d'Urgell i Viella. En quant al vent, serà fluix de ponent amb augments ocasionals d'intensitat al terç sud a les hores centrals. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies. Mira, nosaltres ja fem una pausa i de seguida està amb nosaltres el Cosme García, que avui, perquè ja l'he vist, després t'ho tornaré a explicar, però ja l'he vist, el convidat que té avui, no sempre m'ho diu, però... mira, molt content de que estigui avui aquesta persona aquí. És col·laboradora del programa de migdia i, per tant, és una bona notícia. Fem una pausa, com et dic. Parlem de, tot seguit, de coses molt grans, molt, molt més que la Terra, molt, 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 molt grans. Amb això et dono una pista.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year. Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es. Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
manos al sol.
A la meitat de la setmana, l'entrevista a Cosmopolita, ja saps que te la porta el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, hola. Aquello de hola, hola.
Hola, hola.
Hola, hola.
No, hi ha molta gent que ha canviat el saludo, no, i entra en
deixar. I fixa't que estic animat i tot després del que ens va passar ahir, no?
Què et va passar ahir?
Quin desastre.
Què et va passar ahir?
Canviar quatre jugadors.
Ah.
Perdre com van perdre.
Tu també veus futbol?
El diumenge, si no ho saps, me fan un homenatge a la penya...
Sí, però
penya
tu també veus futbol?
Siga usted adelante, però vostè, vale. En què es creu que parla?
jo no et veig, Cosme, veient futbol.
Ja veuràs com vinc a la tertúlia esportiva els dilluns.
Vale. Va, que estic content avui, que
sí?
La persona que portes la conec.
Ah, sí?
Sí?
De què?
Fa molts anys.
Ah, sí?
Sí, sí.
Aquestes sabates que tu portes te les vas regalar ahir, però te les vas pagar tu.
Aquesta dita, Cosme, ja et vaig dir que no l'entenc mai.
Home, senzillament perquè no t'han regalat res.
Bueno, però què t'ha
quedat? Sí que t'han regalat l'experiència de conèixer planetes, de conèixer, bueno, pues, moltíssimes cometes i aquestes coses, no? T'imagines de què parlo, no?
Sí.
De què parlo?
No, home, jo ja sé de qui parles.
Però de què?
Ah, de què? D'astronomia.
Astronomia.
Astronomia.
No gastronomia.
No, astronomia.
Per això tu te quedes una mica, perquè si fos gastronomia...
No, que m'agrada molt l'astronomia.
Ah, per cert, felicitats a l'entrevista al Gonzalo Ferrer.
Sí,
molt bé, molt bé.
Vinga,
bueno,
va.
Pues, aquí podia portar, pues, amb una persona... Ei, no em talles el micròfon. Aquí podia parlar. Bueno, pues, tenim aquí el Ramon Drudis. Per què? Per molts motius. Primer, també, per ser amic, per ser una gran persona, per tindre una gran confiança amb ell i amb la seva esposa, i que l'altre dia va rebre un reconeixement per tot el que ha fet per la seva ovella, amb les seves imatges, amb els seus vídeos. Ramon Drudis, benvingut.
Doncs molt bon dia, Cosme. Encantat d'estar aquí amb tu, amb el Ricard i amb una altra persona que has portat aquí.
Doncs, perfecte. No, és un
molt
company
bé. Encantat d'estar aquí,
L'Hospitalet de Llobregat, que volia veure com se feia la ràdio, que també ha participat en alguns programes. Parlem de tu una mica, per aquells que no et coneguin. Ramon, com diu, l'astronomia és lo teu, però tu on vas néixer i on vas estudiar?
Doncs jo vaig estudiar al poble, perquè sóc de poble.
Sí, quin poble?
Molt propet d'aquí, que sóc del poble d'Albatàrrec.
Hombre!
A 5 quilòmetres d'aquí.
Jo he anat caminant i tornat,
I després vaig estudiar aquí a Lleida, i després vaig fer l'enginyeria a Vilanova i la Geltrú. I a partir d'aquí, pues, bueno, pues m'he dedicat a les feines d'enginyeria aquí a Lleida, i sempre he tingut com a punt, com a referent, l'astronomia, no? Perquè tenia ganes de saber quin era el meu lloc a l'univers, no? I això no m'ho contava ningú, i ho he tingut d'anar descobrint en funció dels anys, no?
Hi ha una cançó que diu «Ese toro enamorado de la luna», i tu no, el Ramon enamorado de les estrelles, de la luna, del sol i de tot el que això significa, mirat per un objectiu.
Sí, mira, jo des de ben petit, doncs, que necessito estar estimulat, no? I estar estimulat intel·lectualment, no? I constantment. De tenir el que s'anomena curiositat en mayúscula, no? Mm-hmm. I aquesta curiositat sobre el món natural que ens envolta. I també del propi univers, no? Que, bueno, hi ha una experiència molt agradable, que te la voldria contar, que és agradable d'experimentar, no? Perquè és que tot està, quan estudies tot això, veus que tot està connectat, no? I la física és la base de la química és la base de la biologia, la biologia de la psicologia, la psicologia de la sociologia, i fins i tot, jo et diria que també és la base de la filosofia, no? Uh-huh. Que s'està menyspreant una mica, però que és molt important inculcar als nanos a les escoles de primària i secundària.
Una filosofia de vida.
Filosofia, sí. Però en general, la filosofia té moltes branques, doncs la filosofia en general és molt important.
Tot això comporta valors.
Sí, 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 valors que s'estan perdent una mica ara, no? I aleshores, jo, fixa't que em vaig agafar un projecte que és tallers que faig, ara en faig menys, però vaig començar, pues, fent-n'hi molts, a les escoles de primària, no? Tallers que anomeno de fer pensar als nanos, nens i nenes de primària, i fer pensar a través, mitjançant l'astronomia, no? I utilitzar les neurones amb ells abans de que arribin les hormones, no? Que les hormones arriben a la secundària i arriben a batxillerat i a la universitat, no? I posar en pràctica, doncs, el pensament verdader, no? Aquell que, doncs, ens permet analitzar les situacions i establir conseqüències dels actes de cada dia, no? Això jo crec que és molt important, no? I que siguin uns nens creatius, no? Amb molta genialitat i fomentar, jo utilitzo l'astronomia per fomentar el pensament crític. Uh-huh. És a dir, que de grans no es deixin manipular, perquè ara hi ha molts mitjans que manipulen, no? Això per tant, que tinguin una idea pròpia, no?, d'amb ells. Això los farà doncs pensar, perquè nosaltres tenim una consciència, i consciència vol dir que tenim un pensament, no? I pensar vol dir que estem pensant i sabem que estem pensant.
Sí, però això me porta el que és una regressió de consciència, i per exemple que he estat amb el maestro Arnaud, amb Fassman, amb moltíssima gent d'aquesta, ells te poden dominar la teua ment a través de la hipnosi, no? Perquè la hipnosi a vegades no es parla i és molt important, no? Fins i tot alguna dona embarassada amb problemes s'ha utilitzat, no està molt autoritzat, però la hipnosi... tu creus que veritablement el pensament humà és el que quan naixem o ja naixem amb aquest pensament?
No, no, o sigui, naixem, lògicament, som fruit de l'ADN nosaltres, no? Uh-huh. I aleshores això ho portem ja com a maquinària de base. Però després la persona, el que és l'homo sapiens, s'ha de fer, no? I s'ha de fer a través de la cultura i a través de l'ensenyament. Això és molt important, l'ensenyament, no solament a través de les escoles, sinó a través de les famílies, a través dels amics, a través de la societat. I... malgrat que doncs, les escoles te diguin una sèrie de coses, quan surts al carrer a vegades te'n diuen unes altres, no? Yeah. I per tant la família és molt important per crear aquest pensament crític, no? I aleshores també la curiositat. O sigui, la curiositat, jo crec que els nens, per exemple, de primària, que els conec bé perquè he anat a moltes escoles, doncs tenen molta curiositat, són petits investigadors, però després aquesta curiositat, fixa't Cosme, que s'està perdent. S'està perdent quan fan ja secundària, sí, sí. Quan fan batxillerat, quan fan universitat, i després ja amb el problema de cada dia, quan ja munten la seva família, se separen, perquè ara se separa molta gent.
Anem a parlar de tu.
No?
Perquè...
I clar, aleshores, això és molt important, no? Aquesta curiositat que segueixi al llarg de tota la vida.
Jo sempre dic que els diners se poden tornar a fer o no, però la salut de la família i dels amics a vegades no se recupera ni pagant amb diners. Déu va fer una cosa ben feta. Ric i pobre, tots morim igual.
Sí, 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 bueno, això és una evidència, no? Sí, sí, això és una evidència.
Si no, només viurien els mateixos.
No cal que la digui qui has dit, però, sí, sí. Però és una evidència, no?
Sí. Parlem de tu. Eres entremaliat de petit o no?
Doncs no, 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 no.
Tranquil.
Jo el que em diuen, perquè, pues, bueno. Sí, era tranquil i tal. Ara, això sí, tenia, doncs, tenia una necessitat, doncs, de sentir-me, ja et dic...
realitzant, vamos.
Estimulat intel·lectualment. Necessita que em donessin respostes. I aquestes respostes, a l'època en la que jo parlo, doncs, no me la donaven ni els mestres, no?, de primària, no? Tampoc me la donaven les persones que m'envoltaven i, per tant, les he tingut d'anar buscant una mica en funció de l'experiència, en funció dels anys. No?
És que a l'escola tampoc no s'ensenya ni a patir ni a morir, que potser seria una bona cosa, no? No, no s'ensenyen moltes coses, però aquestes no. Per cert, tens una dona que t'acompanya meravellosament bé. Jo es veig amb una pista de ball del teu poble ballant a la festa amb això. Són dues persones altes, rialleres, amables, carinyoses... Sou bons balladors, tu i la dona?
Sí, sí, perquè jo sóc de poble i als pobles...
Tu ets de la Meravella,
és
de la Meravella.
Es balla, no? I per tant, home, no dic que sóc un bon ballador, no? Però que ballo, sí, i sempre he ballat des de petita i per tant la meva dona han fet molts balls. I tal com deies, efectivament, i t'ho agraeixo, perquè jo he de donar moltes gràcies a la meva dona Maria Teresa, no? Perquè m'ha fet costat i em fa costat en tot el que faig. I això és molt important, perquè fixa't que mirar les estrelles i mirar els astres i mirar l'univers moltes vegades o quasi sempre s'ha de fer de nit, no? I per tant la nit pues, val més que estiguis acompanyat de la teva dona que no que estiguis a d'altres persones,
sí,
no?
Sí, tant, i tant.
Per tranquil·litzar una mica el personal, no? I per tant ella m'ha fet, ja et dic, ara en sèrio, m'ha fet molt costat i em fa molt costat. Em revisa tot el que jo faig, no? I després també, fixa't que és una gran cuinera.
Ah, és el que et volia dir, cuina ella o cuines tu?
No, cuina ella.
Ah, i tu degustes?
Sí, cuina ella, però n'estic molt agraït, perquè bueno, jo no menjo tan bé en cap restaurant, més que el que em fa ella. Maria, te ho dic de veritat, perquè tu un dia ho pots provar.
No és que ho diga. Maria Teresa, si estàs escoltant, el Ricard i jo vindrem a degustar algun d'estos plats.
Te farà un ternasco amb bolets que te xuparàs els dits.
Jo diré si és millor que el que feia ma mare, perquè ternasco d'Aragó amb patates.
Jo les mares no m'hi poso, perquè sempre és el millor i tal. Bé, segur que fer unes croquetes la teva mare fantàstiques, no?
I si són de cocido encara millor.
Veus, perfecte.
Parlem d'un tema que a mi m'apassiona, l'horòscopo. Han de creure o no han de creure? Jo sóc Gèminis, diu que no me puc entendre amb un Tauro. Tot això és inventat o és real? O és allò dels pagesos que segons la lluna s'ha de plantar?
No, a veure, mira, nosaltres, jo la veritat és que, estàs parlant amb un, aquí al costat, estàs parlant amb un racionalista i un evolucionista, no?
Que
és el que sóc jo, no? Aleshores, fixa't, nosaltres, t'explicaré una cosa per veure una mica d'on venim, no?
Sí,
perquè cal posar una mica en context tot això. Nosaltres, per exemple, els dinosaures, que molts en parlem i tal, van viure 160 milions d'anys.
Sí, ara hi ha un molt de gran a Barcelona.
Però no, fixa't, 160 milions d'anys. Nosaltres, els homo sapiens, han viscut 200.000 anys. Portem visquent sobre la Terra. Per tant, això és un 0,12% de lo que hem viscut els dinosaures.
Vale.
O sigui, nosaltres estem a les beceroles de la evolució com a sers homo sapiens, no? I per tant, què vol dir això? Doncs vol dir que estem començant a despegar. Aleshores, clar, nosaltres dius, bueno, l'horòscop, bé, això va sorgir abans que astrònoms hi havia astròlegs. I els astròlegs van fer el pas a Kepler, per exemple. Kepler va ser una persona, Johannes Kepler, que va ser l'últim astròleg i el primer astrònom.
Vale.
A partir d'ell va canviar tot, perquè van veure que això no tenia cap contingut científic. I ara tampoc en té. I el que m'estranya a mi és que ara, a ple segle XXI, encara parlem d'horòscops, als diaris se posa l'horòscop, la gent se'ls llegeix...
No es fiquen...
Intentat jo fer bueno, pues un treball sobre que es traguessin los horòscops d'alguns diaris, no me n'ha sortit, perquè diuen que això ve molt, no? Per tant, això és totalment equivocat. No s'hi ha de creure, en absolut.
Dos preguntes molt ràpides, no tinc temps, el Ricard ja me fa senyes. Una, què ha significat per tu el doctor Oro? I després, vam fer Aragonès de Mèrit fa poc temps amb una persona que tu vas conèixer, és un aragonès molt intel·lectual, el qual està descobrint moltíssimes coses i són tots de l'escola del doctor Oro, el qual és un lleidatà que ha comprat el seu centenari, no? I que tu has parlat molt amb ell.
Sí, de la persona aquesta aragonesa, qui em dius qui era?
Sí, ara no recordo com es deia, que van fer ara Aragonès de Mèrit i que tu ho coneixes perfectament, però
sí.
És el que més estudiós hi ha.
Sí, ja sé qui vols dir, sí. Bé, parlar del doctor Oro, bueno, portem tot l'any fent commemorant el seu centenari del seu naixement. Aquest mes passat va fer 100 anys, o faria 100 anys, i per tant és una persona que ara estem posant en valor aquí a Lleida, i a mi m'agradaria, perquè aquest és l'objectiu, un dels objectius de l'any Oro, doncs que aquest any tots els lleidatans i lleidatanes, si més no, també la resta de catalans, però almenys d'aquí a Lleida, coneguessin la figura fantàstica que és el doctor Oro. Per mi, no parlaré ara de tot el que va fer, perquè podríem estar aquí
tot el
dia, però sí que et parlaré de el que jo admiro o vaig admirar molt amb ell, que tinc la sort que vaig poder parlar amb ell quan venia aquí a Lleida en conferències. No? Que és que ell tenia una inquietud, saber com va arribar la vida a la Terra i com va començar la vida aquí. I per fer això, aquí no tenia mitjans i se'n va anar en aquella època, tenint família aquí i fills aquí, va agafar l'avió i se'n va anar als Estats Units. Sol, sense saber l'idioma i sense treball. Per tant, això és d'una valentia fantàstica.
Ho he sentit alguna
I recolzat per la seva dona i la seva família. Per tant, això jo crec que és d'admirar ara.
És impagable. Luis López Otín, ara me'n recordo. Luis López Otín, és el que jo et parlava.
Sí.
Que està estudiant.
Sí, molt bé, conec, sí.
Sí, ja m'ho vas dir. I acabo. La seu vella, com es veu des de dalt d'aquells 60 metres... les estrelles, la lluna, el sol, com es veu això des de dalt?
Bueno, pues malament, molt malament, perquè hi ha molta contaminació lumínica a Lleida i, per tant, des de dalt no es veu res, no? Per tant, podem veure la lluna, això sí, i algun planeta pues, molt vistós, com per exemple pot ser Venus, que és molt lluminós, però no es veu res. Però jo et diria que a mi em preocupa molt el que hi ha a dins, perquè a dins de la Seu Vella, estic parlant del temple, concretament, hi ha astronomia.
I vas explicar a la teva conferència.
I m'he dedicat molts anys a esbrinar aquesta astronomia, perquè s'ha de deixar parlar les pedres, no? I perquè parlis les pedres has d'estar dins sol i moltes hores, no? I després te comencen a parlar.
El llenguatge de les pedres, i això el Joan Ramon González ho explicaria també. Acabo, fes-me una pregunta compromesa, aquella que la teua dona me voldria preguntar, o tu, i vam estar l'altre dia, m'has vist moltes vegades, vaig tenir la possibilitat de presentar els teus premis i moltes coses, però bueno, pregunta'm el que vulguis, vinga, compromet-me.
Va estar molt bé, l'altre dia vas fer una gran presentació, em va agradar molt i bueno, va ser un acte molt xulo, no? Molt familiar i molt xulo. Bueno, la pregunta, bueno, ja que l'has dit, jo crec que, per insistir més sobre el tema de l'horòscop, tu creus fermament i íntimament en l'horòscop?
No, gens ni mica. Gens ni mica. Això és com un cronista que ja...
Me digues la veritat.
No hi crec. Ho llegeixo a vegades...
Depèn del dia, si et va bé i creus i si no, no.
No. Jo miro, per exemple, hi ha un cronista de cinema que surt en un diari i no diu el seu nom, que firma amb un pseudònim, ara ja firma amb el seu nom, que quan recomana una pel·lícula, jo no hi vaig a veure-la. M'entens? I quan recomana una obra de teatre... perquè aquest se cargava els Pastorets, aquest se cargava totes les obres clàssiques, el Tenorio del Castells i tot això, ho cargava tot. Llavors, com jo sóc classista, modernista i aperturista, però bueno, no hi puc creure amb aquestes
però
coses.
Però no te'ls llegeixes. No t'ho has mirat mai? A veure avui com anirà el dia.
No, jo veig el Santoral, el Ricard, ja ho saps.
No, el Santoral no, t'he dit l'horòscop.
No,
jo te'l mires.
Torno a dir el mateix.
No, el Santoral ja ho sé, que ho dic
tenia,
cada dia.
Ahir tenia 14 festivitats que si arribes a dir aquells noms i les encertes totes t'hagués donat un premi, tens raó amb això. Hi ha algun nom, per això la gent celebra Tots Sants. Per quan no està a l'horòscop, aquell.
Però cura, perquè en l'horòscop t'hauries de fixar una altra cosa, per ser rigorosa, sí. Que ara no tenim 12 signes del zodiac, sinó tenim 13.
Sí.
O Fiuco també està dins, eh?
Sí,
Ofiuco. No ho van tindre en compte per quadrar una mica la volta celest, però o Fiuco també està dins, eh?
Jo saps quan hi crec? Hi ha una tòmbola que en vez de tindre cartes, té els horòscops. Llavors, tira i juguen tots amb aquell horòscop i diu, jo Géminis, jo tal, no res.
Jo crec que has fet bé en dir això perquè has contribuït a fomentar la ciència en el teu missatge, no? I per tant, jo crec que és important de que desbarrem una mica, apartem els horòscops i les coses que es volen aconseguir s'aconsegueixen
una cosa,
en esforç,
saps qui creu,
en molt esforç.
Eh? Saps qui creu en horòscopos?
Bueno, no cal que m'ho diguin.
Pedro Sánchez.
Bueno,
i crec... segur que si creu en horòscopos s'equivocarà.
Jo crec que creu més en ell, eh?
Cosme, de quin signe ets?
Qui? Jo, Géminis. Ah. Per això parlo tant.
Pues veus com si que tu mires?
No, jo, a més, que això és lògic. Diu, que són parladors, els Géminis.
Bueno,
això sí que és veritat.
Bueno, doncs has de canviar el missatge.
Que parles
quan,
molt.
Quan te pregunti, lo Ricardo, una altra vegada, això és de dir, de cap.
De cap.
Aquesta és la resposta.
De cap a la palla.
Fes-li una pregunta compromesa ara, Cosme, al Ramon. Digue-li de quin signe ets.
Una altra vegada.
De quin signe és? Tu, que li preguntes amb ell.
Ah, tu? No, que ja sé el que em respondrà, el que m'acaba de dir ara.
Per això, no foment... això t'ho dic, ara
no
ho posaré en pràctica.
No
de cap, Ricard, de cap.
No, a veure, és que si fes això és el mateix que el Sánchez li pregunta a l'altre, al Feijó, i llavors no podria ser.
Va, Cosme, ala. Que se t'ha acabat el duro, com deien abans, fa molta estona.
Ah, perdona, jo he ficat a la màquina aquella, he ficat dos cançons, la Carina i los mòduls.
Sí, però n'han fet quatre, ala. De cançons.
Pues, Ramon, per tu, per la teva família, gràcies pel que fas. Si no fos per persones com vosaltres, no s'entarien de moltes coses.
Moltes gràcies, Cosme. Bé. Molt agraït.
Ricard!
Content de veure't aquí, Ramon. Una abraçada grana.
Igualment, Ricard. Una abraçada.
Cosme.
Puc acabar d'una altra manera, avui?
Sí, però amb un segon.
Ricard! Adéu!
Gràcies, Cosme. En 30 segons ens plantem a 12:45. Fem una pausa, 2 minuts, i de seguida tens les 3 propostes literàries. Ja saps que els dimecres tens la llibrera't amb l'Anabel Ramos i que et fa 3 propostes de lectura amb un fil conductor, que aquesta és la gràcia.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¡Crystal crack!
¡CrystalBox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com.
Venga, venga, poneos juntitos para una foto. Decid patata.
Momento, momento, no mováis que tengo que borrar la foto de mi boda, que no tengo espacio. A ver, mi cuñado fuera, mi suegro fuera.
¿Esto qué? Ahora, con O2, olvida los problemas de espacio. A la mayor red de fibra y móvil 5G le sumamos 500 gigas de almacenamiento gratuito en la nube. Fibra y móvil con 5G por 35 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Cope Lleida.
I ara sí, que comencem la llibrera, ja saps l'espai que dirigeix l'Anabel Ramos, camí cap a la una amb aquestes propostes de lectura. Aquestes són genèriques, genèriques vull dir que cada setmana hi ha un fil conductor, però les tria l'Anabel Ramos, però si tu vols llegir o tu llegeixes habitualment i ja no saps quan vas a les estanteries quin llibre agafar, doncs que sàpiguis que la Biblioteca Pública de Lleida, que hi ha l'Anabel Ramos, que és bibliotecària, també t'ajudarà a triar la teva propera lectura. I ja sé que és un servei que pot sonar estrany, i escolta, si tu tens clar quina és la teva propera lectura, perfecte, però si no ho tens clar, demana per l'Anabel Ramos i ella t'assessorarà i veuràs com et farà bones propostes. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Comencem la llibrera amb aquestes 3 propostes, amb aquest fil argumental que avui... Sobre què va?
També va d'adaptacions. Saps que fa 15 dies vam parlar de novel·les que havien estat adaptades al cinema? Doncs avui parlarem de còmics que són adaptacions de novel·les.
Ah!
O sigui, parlarem dels còmics. Així com de l'altra vegada vaig parlar de les novel·les, ara parlarem dels còmics que el seu origen és una novel·la. I penso que està molt bé poder...
Còmics, ja ho sabeu, que això ens ho ha explicat cada temporada de l'Anabel... Mortadelo y Filemón és un còmic i són ben divertits, les coses com siguin, però hi ha còmics per totes les edats i de tots els gèneres ja.
Exactament.
Sí, que no es pensa que com dius la paraula còmic és una cosa simple, una cosa que no va enlloc i no té contingut. No, hi ha còmics brutals.
Sí, sí, bueno, hi ha un treball, s'està fent un treball molt, molt important, bueno, des de fa molt temps. Jo no sóc una experta en còmics,
per totes les edats, eh?
Sí, sí, però ja tenim, per exemple, a la biblioteca tenim una col·lecció enorme de còmics i de tots els gèneres, a més, còmic europeu, còmic manga, còmic de superherois, vull dir que...
Sí, que a més aquí hi ha gèneres molt, molt diferenciats, també, eh?
Sí, clar, vull dir, sí, sí.
el que us agradi una cosa. Aquí la gràcia de tot és que tenim la Biblioteca Pública de Lleida, que et permet accedir de manera totalment gratuïta a una sala on teniu tot el tema de còmics.
Sí,
i
sí,
pots anar allí i descobrir què hi ha pel món, perquè com diu l'Anabel, tenen tipus de còmics de tots els racons del món perquè veguis, escolta, pues jo no sabia que existien aquest tipus de còmics, igual t'enganxes.
Pels nostàlgics, les persones nostàlgiques també hi ha la secció de còmic clàssic, Capitán Trueno i tot això, vull dir, ho tenim allà també.
Molt bé.
Vull dir que les persones que vulguin tornar un altre cop a la infantesa o a la joventut, doncs ho poden anar.
Doncs va, com tres propostes de còmics que estan basats en una novel·la i que poden o no tenir també la seva pel·lícula i la seva sèrie, però aquí
de
no
fet,
parlem d'això.
De fet,
tots tenen la versió.
Una segur que té pel·lícula. Que, a més, me penso que ja d'aquesta novel·la ja he parlat.
Tot és molt audiovisual avui en dia.
Sí, molt, molt. I, bueno, i moltes sèries. Jo penso que al final la literatura està arribant de moltes maneres, no?
A veure, que, Anabel, que som de la mateixa quinta quasi, any amunt, any avall. Tu veies Bola de Drac?
No.
Pues era una sèrie que la podies allargar fins a l'infinit.
Sí, clar.
Però fins a l'infinit. No, la podies fer tan llarga com volies. No.
Bueno, jo recordo que un cop de puny durava un capítol
sí,
sencer,
sí,
no?
Sí, sí, tant. Entre que armava el braç, li pegava, llavors li venien allí remordiments o pensaments, i llavors et sortia la musiqueta i maleies el capítol, doncs...
Sí, un capítol sencer, per un cop de puny.
Bueno.
Anem per feina. La primera proposta que us porto és Fahrenheit 451. L'adaptació és de Víctor Santos i està basat en una novel·la, la novel·la de Ray Bradbury. Aquest de Fahrenheit 451 en versió còmic és editada per Planeta l'any 2023. Fahrenheit 451 és un clàssic de la ciència-ficció que tothom coneix o que moltíssima gent coneix. Aquí parla de la història de Guy Montag, que és un bomber, però que en comptes d'apagar foc, el que fa és cremar. Ah. I cremar ell, amb tota la seva quadrilla de bombers, sota les ordres del govern, cremar els llibres que estan prohibits. Bueno, de fet, cremar tots els llibres. I Fahrenheit 451 és la temperatura a partir de la qual el paper comença a cremar. Que no sé, amb graus, no sé quina, no sé si són 300 i pic o no sé. I doncs això, ell és treballa al departament d'incendis i ha de cremar, la seva missió és cremar els llibres. Aquesta novel·la és interessantíssima, recomano molt llegir-la. La novel·la gràfica també, la versió en còmic també, perquè és molt visual i te fa com una espècie de resum de lo que és la novel·la i a més te posa imatge, per tant, te facilita també molt la feina. I ja per acabar de redonir-ho, podem mirar la pel·lícula, que ara no recordo de quin any, però és una pel·lícula clàssica també, és una pel·lícula antiga i també, bueno, la veritat és que posa una mica els pèls de punta, eh? Sí. És una novel·la que posa en punta.
451 graus Fahrenheit són 232,77.
Graus centígrads. Sí, sí.
Sí, déu-n'hi-do, 232 graus. Sí. Per cert, el còmic, segons quines planes web, el trobareu com a novel·la gràfica.
Sí, sí, sí.
Ho dic perquè a vegades no trobo còmic, busca novel·la gràfica. Bueno, sí, pues sí. La novel·la gràfica és un còmic, per entendre'ns, que al final més o menys vol dir el mateix.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Molt bé, la següent proposta és una novel·la, també clàssica, que parla sobre filosofia. El món de Sofia, de Justin Gardner. El món de Sofia és un viatge, no, que fa la protagonista, que la protagonista se diu Sofia Amundsen. És una noia de 15 anys que rep un dia una carta que diu qui ets, no? I al dia següent n'hi rep una altra que diu d'on ve el món. I a través d'aquestes preguntes que ella va rebent i totes aquestes sorpreses que ella va descobrint, entra, no, en l'aventura de conèixer la filosofia, des de Plató, Sòcrates, Aristòtil, Sant Agustí, i a través d'aquest viatge per la filosofia acaba també descobrint-se a ella mateixa. la versió del món de Sofia en còmic, a més, afegeix uns detalls o unes coses que no tenia la novel·la, que és, per exemple, la preocupació de la Sofia pel canvi climàtic, per la igualtat, pel feminisme, per l'ecologia, per la justícia...
Perquè suposo que es va escriure més tard, no?
Sí. El món de Sofia em penso que es va ser escrit l'any 80 i escaig. Ara no ho sé.
No, però és veritat que la societat canvia, les necessitats també, i per tant, quan reedites o refas o fas per primera vegada... En aquest cas, aquesta novel·la gràfica, doncs pots incloure coses que llavors estan... Sí. De moda.
Que, clar, exactament. Han actualitzat, diguéssim, el personatge de la Sofia i li han posat un mòbil, per exemple, també, no? Clar. I no és la mateixa adolescent que era la Sofia que va escriure el Justin Gardner, tot i que les preocupacions són les mateixes, tot i que les ganes, no?, d'aprendre o la il·lusió o el que viu una persona adolescent, doncs és el mateix, al final. El que passa que té uns altres accessoris.
Molt bé.
El món de Sofia, això, doncs... de fet, han fet la primera part, de moment, del còmic. O sigui, del llibre només han fet la primera part, que és la filosofia de Sòcrates a Galileu.
Vale.
Vull dir, perquè suposo que n'hi haurà una altra, una altra
part. Penseu que ser una novel·la gràfica s'ha de... Bueno, s'ha de dibuixar...
Sí.
Bueno, primer has de entendre i llegir-te el llibre...
Sí.
I mentalment intentar recrear físicament amb dibuixos l'habitació, el carrer, i que transmeti el dibuix el que la novel·la original intenta descriure. No és tan fàcil,
No, s'ha de fer un guió, s'ha de fer el storytelling, vull dir que és una cosa...
Sí. Bueno, pues el món de Sofia.
Sí,
el món de Sofia. I amb quin acabem avui?
Acabem amb una novel·la que va ser un dels fenòmens literaris més grans que es van viure a Catalunya recent. La novel·la se diu Victus, igual que el còmic, Victus. La novel·la és d'Albert Sánchez Pinyol i l'adaptació al còmic és de Carles Santamaria. Està editat per Norma l'any 2016. Victus està ambientada a la Guerra de Successió Espanyola i narra la tragèdia d'una ciutat i de l'home que la va defensar, Martí Zubiria, que és un alumne del marquès de Vauban i que es convertirà en un geni de l'enginyeria militar i una peça clau en l'assetjament de la Barcelona de 1714. Estem parlant d'això, de la Guerra de Successió i de 1714. Estem parlant d'una novel·la històrica i estem parlant també d'un còmic històric que, a més, està publicat en tres volums.
Caram.
Sí. Té tres volums. Sánchez Pinyol ha escrit moltíssimes novel·les, La pell freda, Pandora al Congo, 13 tristos tràngols i Victus. I l'última... I, a més, ha fet la continuació de Victus, que és Vae Victus.
Ah,
Victus és de l'any 2012 i Vae Victus del 2015.
Bueno.
I aquestes són les propostes.
Doncs apa, còmics
a llegir
basats en novel·la. També s'ha de llegir, la novel·la gràfica, però la gràcia és que, a més, a cada vinyeta, a cada dibuix, et pots aturar i mirar-te-ho. I és veritat que aquí també entra en joc l'estil de la il·lustradora o l'il·lustrador. N'hi ha que ho fan a color, n'hi ha que ho fan en blanc i negre, per exemple, n'hi ha que fan doncs les figures humanes amb molt detall, n'hi ha que ho fan amb menys, però en canvi els paisatges més treballats o no. No sé, al final són artistes, i per tant cadascú té la seva tècnica o la seva manera, però que al llegir una novel·la gràfica o un còmic entra també en joc això, que a part d'anar llegint els diàlegs, puguis anar interpretant les imatges, que és maco.
Doncs
sí. És un intermig entre la proposta audiovisual, per entendre'ns, o sigui, entre el llibre i la pel·lícula, al mig trobaríem la novel·la gràfica. No
sí.
Es mouen les imatges, però hi són.
Sí.
Bueno, són propostes, ja et dic. Ho trobaràs com novel·la gràfica o com còmic. És igual, però és el mateix. I és per totes les edats. I a la Biblioteca Pública de Lleida teniu una sala on hi ha còmics per totes les edats i de tots els gèneres. Si algun no t'agrada, no demonitzis el gènere del còmic, perquè tu segueix mirant i segur que trobes alguna cosa que t'agradi. Ja? Mm. Avui l'Anabel Ramos ens ha portat el Fahrenheit 451, el Món de Sofia i Victus. Tres propostes que, com sempre us dic, trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel Ramos, una abraçada gran.
Gràcies, igualment. Adeu.
I nosaltres, que en 30 segons ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Avui descobrirem una altra empresa de Lleida, però que ha crescut, s'ha fet gran, i també gràcies als programes de la Diputació de Lleida. Et parlo de Romà Infraestructures. Parlarem a la segona generació, de fet. Serà aquí, a Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ayer era una de las grandes figuras del socialismo europeo y hoy está recogiendo las cosas en su despacho, señalado por un escándalo político que ha acabado con su carrera. Bueno, que nadie se venga arriba, ¿eh? Que no estamos hablando de Pedro Sánchez y de la amnistía. Estamos hablando de la dimisión del primer ministro de Portugal, António Costa, investigado en un caso de corrupción y prevaricación. Salvando todas las distancias, en un ejercicio de política ficción, nos surge la pregunta de si en España el político de turno en esa misma situación hubiera actuado igual. Bueno, no nos vamos a parar a buscar la respuesta porque bastante tenemos aquí con lo nuestro. Solo con la tramitación de la ley de amnistía que negocia el PSOE con Puigdemont está dando para horas de radio, ríos de tinta, mucha polémica y mucha, muchísima tensión. Ha sido la quinta noche de protestas a las puertas de la sede socialista de la calle Ferraz y la segunda con disturbios.
Pues mira, intervención en estos momentos de la Policía Nacional porque han roto el vallado los manifestantes, avanzan metros a mi derecha.
Los incidentes se saldaron anoche con 6 detenidos con edades entre los 19 y los 44 años. Había también un menor de 17, 30 policías nacionales heridos de diversa consideración y otros 9 manifestantes que también resultaron con heridas. Que en una democracia se proteste es lo normal porque es uno de los cauces que tienen los ciudadanos para hacerse oír. La inmensa mayoría de los que acudieron además ayer a Ferraz lo hicieron con esa intención. Luego podemos discutir si está bien o no protestar frente a la sede de un partido político, que a mí personalmente no me parece bien. Igual, ojo, igual que los escraches que se han hecho muchas veces por la calle a algunos políticos o a las puertas de su domicilio. Pero la mayoría de los manifestantes que acudieron ayer a Ferraz se manifestaron de manera pacífica. No iban con la intención de acabar a palos con la policía, ni mucho menos. Es una minoría la que aprovecha esa indignación como coartada para iniciar los disturbios. Esto no es nuevo, es tan viejo como las propias manifestaciones, como tampoco es nuevo que se aproveche la situación para meter a todos en el mismo saco e intentar deslegitimar la protesta ciudadana contra la amnistía. Una amnistía que se sigue cociendo a fuego lento en Bruselas y que nadie sabe cuándo va a estar lista, porque de tanto jugar con el calendario, el PSOE se ha podido confiar demasiado y ahora los tiempos los marca Puigdemont y se van agotando. Quedan 20 días para la fecha límite. El 27 de noviembre ya tiene que haber un presidente elegido, por lo tanto, antes se tiene que haber convocado y celebrado el pleno de investidura. Si el 27 no hay presidente, habrá repetición electoral. Y visto lo visto, puede que más de uno o más de una en el PSOE empiece a valorar en silencio que esta posibilidad es la mejor salida. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues en Granada, Pilar, continúa en estado grave la mujer de 47 años presuntamente apuñalada por su marido delante de los hijos de ambos. El suceso ha tenido lugar en la localidad de Armilla. Este hombre, ya detenido, tiene antecedentes por violencia machista y la pareja se encontraba en proceso de divorcio. También contamos, Pilar, que la Comisión Europea recomienda iniciar las negociaciones de adhesión de Ucrania, ojo con esto, Moldavia y Bosnia-Herzegovina. Eso sí, en el caso concreto de Ucrania, asegura que aún le quedan muchos pasos pasos a dar en la lucha contra la corrupción o por ejemplo en la protección de minorías. Y el G7, el grupo de países entre los que están Estados Unidos, Japón o el Reino Unido, presionan a Israel para que realice pausas humanitarias en los bombardeos a la Franja de Gaza, pausas que de momento no llegan. El último recuento eleva más de 10.500 los palestinos que habrían muerto, casi la mitad de ellos niños. Cerca de 200 españoles continúan dentro de ese territorio de la Franja de Gaza a la espera de salir de él a través del paso fronterizo del sur con Egipto. Y tras aprobarse un milagro por su intercesión, el Papa ha aprobado la próxima beatificación del cardenal argentino Eduardo Pironio. Fue presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, confesor de Pablo VI, y como presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, impulsó con Juan Pablo II la creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, la JMJ, la primera de las cuales tuvo lugar en Buenos Aires en el año 1987. También te cuento, Pilar, que en la próxima primavera se publicará un libro titulado La vida, mi historia de la historia, un volumen en el que el Papa Francisco contará la historia de su vida a través de los acontecimientos más importantes y dramáticos que han marcado a la humanidad en los últimos 80 años.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de Bellingham para esta noche.
Turno en la Champions para el Real Madrid, que recibe casi clasificado al Sporting de Braga. La Real también casi clasificada recibe al Benfica. Y el Sevilla, con necesidad de puntos, juega en Londres contra el Arsenal. La duda para esta noche en el Real Madrid es saber si juega o no Bellingham, Miguel Ángel Díaz.
Con un empate, el Real Madrid estará en los octavos de final. La gran incógnita es saber si jugará o no Bellingham, que se recupera de una luxación en el hombro izquierdo. Hoy hablará con Ancelotti y se tomará una decisión. Lo más probable es que sea suplente. Nacho, probablemente Mendy, Kroos y Rodrigo volverán al once inicial y Güler podría estrenarse por fin con el Real Madrid con el seleccionador turco Montella en el palco. Habrá una buena entrada en el Bernabéu, 4.200 portugueses animarán al Sporting de Braga.
Si gana la Real Sociedad y gana el Inter de Milán en su grupo, también estaría clasificada. Real Madrid-Sevilla juegan a las 9. La Real lo hace a las 7 menos cuarto, tiempo de juego desde las 6 y media.
Hasta las 4, mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig pràcticament per sobre de la una, a la meitat de la setmana, dimecres, és dia 8 de novembre. Hores d'ara, ha pujat una mica la temperatura, de fet un grau, ha sortit el sol i això es nota, 13,2 graus, però ja saps que avui ens hem quedat a una mínima a Lleida Ciutat, per exemple, de 2 graus i mig, aproximadament, depèn d'on ho mesuris, però hi ha hagut temperatures sota zero a diferents punts de la plana de Lleida. Cap al nord de la província, lleugerament més baixes, 3 sota zero al Pont de Suert, 2 sota zero a la Seu d'Urgell, 1,5 sota zero a Sort, també 1 sota zero a Tremp, pràcticament 0 o menys 0,1 a Solsona. A Mollerussa també han baixat 3 dècimes, menys 0,3 graus a Mollerussa, 1 sota 0 a Serós, i a la cota 2.500 de Boí, 6 sota 0, i a la pica d'Estats, 11 sota 0. Temperatures fredes ja deixem el terme de fresques, ja podem parlar de fredes. Però què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Ens ho explica el David Torres des de l'Agència Estatal de Meteorologia. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. S'espera a la província de Lleida la resta de la jornada cel clar, però s'aproximen núvols a últimes hores, les temperatures amb pocs canvis i el vent fluix de component oest que girarà a sud al Pirineu. Demà dijous, cel tapat al matí, probables precipitacions durant la primera meitat del dia, especialment al vessant nord del Pirineu i la meitat oest. A la tarda ja més clar i la cota de neu es situa al Pirineu al voltant dels 1.800-2.000 metres. Pugen les mínimes, encara que amb gelades febles al Pirineu, i les màximes pugen a la depressió central de Lleida i baixen al vessant nord del Pirineu. Així doncs, les màximes seran de 19 graus a Balaguer, 18 a Lleida, 17 a Tàrrega, 15 a la Seu d'Urgell i 10 a Viella, i les mínimes seran de 5 graus a Lleida, Balaguer i Tàrrega i de 2 graus a la Seu d'Urgell i Viella. En quant al vent, serà fluix de ponent amb augments ocasionals d'intensitat al terç sud a les hores centrals. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Mira, que t'explico una història de darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja saps que aquests darrers dies hem estat informant de les pluges, de que afortunadament ha plogut a les capçaleres dels rius, a la zona de muntanya, i que això són bones notícies. I, però sempre t'he afegit que és que la situació era tan dolenta, crítica, de fet, als embassaments, parlo, que aquestes pluges no ens han de fer desviar l'atenció de que seguim tenint una situació dolenta, tirant a molt dolenta, en quant a reserves hídriques. Sé que estem al novembre i, escolta, és allò que diem sempre, toquem fusta, a veure si plou molt el que queda de tardor i sobretot la primavera, però s'ha d'estar preparat. I, de fet, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ja no ho veu tan clar i ja no s'espera, com l'any passat, al març o a l'abril, a apel·lar a veure si plou el mes vinent i, si no, ja pensarem què hem de fer. Per què et dic això? Doncs perquè la Confederació ara ja veu amb bons ulls el nou plantejament de repartiment d'aigua entre els regants amb una nova mesura, els hidros, per part de la comunitat del Canal d'Urgell. Això ho ha explicat la presidenta de l'ENS, la Maria Dolores Pascual, que tot i que no coneix ben bé el detall aquest protocol, pensa que serà un avenç davant una campanya de rec que, novament, ja creuen que tornarà a estar marcada per les restriccions d'aigua. Això ens ho estan dient al novembre del 2023. O sigui, ara sí que ja s'estan curant amb salut, ara sí que ja... Escolta, anem a suposar que ja tindrem una campanya amb retencions, perquè són conscients de que els nivells hídrics, tot i que nosaltres seguim obrint l'aixeta i surt l'aigua, estan llunyíssim, llunyíssim de ser una normalitat. A més, les reserves de la conca del Segre i el Noguera-Ribagorçana han estat les menys afavorides pels fronts de pluja que aquests darrers dies, com t'explicava, han escombrat bona part de la península. Sembla que ens esquivin, deia. Jo ho dic això també de la ciutat de Lleida. Ja saps que sempre que ha hagut tempesta a la ciutat sembla que ens ha esquivat. Per tant, mira, més val tard que mai. Sembla que sí, que fem els deures i que ens preparem ja per una temporada a partir de l'abril-maig que pot tornar a ser dura i arribar amb restriccions. Tant de bo sigui que no, insisteixo, però millor preparar-se pel pitjor que no després d'haver de lamentar i haver d'improvisar com hem fet aquests darrers 20 anys, que fa que ens està avisant el clima de que la cosa està canviant i que cada vegada plou menys. Fem una pausa ràpida, perquè el que t'explicava abans, ara sí que anem a conèixer una empresa que s'ha fet gran de Lleida, però que segueix sent una empresa familiar.
COPE Lleida. Estàs informat.
Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
Por eso hasta el 19 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
¡Hakuna Matata!
Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
En el Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
COPE Lleida.
And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go?
I a les entrevistes que fem habitualment amb sota el paraigües de Global Lleida, de la Diputació de Lleida, sobretot per conèixer empreses del territori, aquestes empreses grans, mitjanes o petites, però que són de casa nostra i que és important que coneguem que existeixen i que ens expliquin la seva trajectòria, perquè això sí que és de gran ajuda, sobretot per si ens escoltes i dius, escolta, que jo estic començant o vull començar, doncs a veure com ho ha fet. Avui, mira, marxem cap a Miralcamp, crec, perquè això de les trucades a mòbils no saps mai, I parlarem amb la Isaura Romà. És la segona generació de l'empresa Romà Infraestructures i Serveis. Ella és la directora de Recursos Humans i també forma part de la direcció. Isaura, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Vosaltres vau néixer a Miralcamp.
Sí, així és. Vam néixer a Miralcamp. Mira, l'any vinent farà 50 anys.
Caram!
El 1974.
Molt bé. Home, doncs és una xifra per celebrar-la, eh?
En ell estem, eh? Ja estem començant a preparar de quina manera ho celebrarem al llarg de l'any.
Ets segona generació, per tant, entenc que el, no sé si el teu pare i els seus germans són els que van iniciar aquesta aventura.
Exacte. El meu tiet Marcel va ser el fundador i poc després s'hi van afegir els meus tiets Héctor i Miquel, i el meu pare, també el Josep Maria, que va morir ja fa 10 anys.
Quin era l'objectiu inicial de Romà Infraestructures i Serveis?
Doncs Romà Infraestructures va néixer amb tot el que és l'extractiva d'àrids. Teníem terres i vam començar fabricant grava, pedra, sorra. Vam començar amb graveres.
Però clar, avui en dia ja feu això i molt més, no?
Exacte. De fet, ens dèiem Àrids Romà i bueno, ja fa uns anys vam canviar el nom a Romà Infraestructures i Serveis perquè poc després de la creació de l'empresa ja vam començar també a adquirir maquinària, vam començar a fer obra civil, moviments de terres, i a poc a poc l'empresa doncs, va anar evolucionant a ser una constructora d'una envergadura ja important i a dia d'avui podem dir que som operadors globals d'infraestructures.
Isaura, tu, ja suposo que dels primers records que tens a la teva vida és amb l'empresa ja funcionant.
100%. Jo des que tinc ús de raó que sento l'empresa, no? Llavors, jo recordo quan comença a tenir ús de raó i dir, però aviam, l'empresa són totes o només és la nostra? Perquè per mi l'empresa era molt petitona quan vaig pensar això, no? Però clar, començava a sentir que empresa n'hi havia moltes, però jo tenia la idea de que era la de casa només,
clar.
No?
Sí, sí. Clar. Isaura, com... És a dir, et condiciona, vull dir, realment tu dius, bueno, vas creixent, vas estudiant, suposo, tu tenies clar que acabaries treballant a l'empresa familiar?
Doncs mira, t'he de dir que tenia una constant negació perquè en acceptar que hi acabaria treballant, no? Però això era doncs, de més jove. Perquè sí que des de casa, sobretot el meu pare, em veia un perfil amb potencial per poder acabar-hi, no? I per exemple, la meva germana doncs, va començar en la vessant de la comunicació, el periodisme, per tant no s'hi va apropar, i jo que sempre deia, ostres, sí, doncs crec que tot el que és l'empresa m'interessa, l'economia, la gestió d'empreses, però jo li deia, papa, però no té per què ser la nostra, clar. O sigui, jo ja veuré si és els recursos humans, el màrqueting, les finances i d'on, no? I bueno, el meu pare sí que tenia aquesta il·lusió i jo volia ser lliure en la decisió, però en el fons, al fons del cor, crec que ja sabia que podia acabar-hi.
Bueno, però satisfeta, ara.
Sí, molt satisfeta. Ara ja porto 7 anys i ostres, he viscut una evolució molt, molt important, un creixement també bastant pronunciat de l'empresa i crec que estem fent bé les coses i ara ja començo a veure que tenia tot el sentit del món agafar aquest relleu generacional.
Us dono la web per si us voleu conèixer, www.romainfraestructures.com, tot junt. Amb aquests pràcticament 50 anys que ens explicaves, que els feu l'any vinent, hi ha hagut algun punt d'inflexió, algun punt d'aquells que val la pena recordar, per bo o per dolent, eh? Que dius, allí va haver doncs, un canvi?
Doncs mira, jo et diria que arrel de la crisi econòmica, la del 2018, a partir d'allí doncs, vam començar a expandir-nos a nivell de territori, a créixer la nostra àrea geogràfica pel que fa a l'àmbit d'actuació, perquè amb Lleida no podíem tenir suficient facturació com per mantenir tota la nostra estructura. Sí. Llavors vam començar doncs, a treballar fora de Lleida i a partir d'allí ens vam consolidar en tot el territori català, i ara a vegades també inclús treballem fora de Catalunya, i jo diria doncs, allò de que no hay mal que por bien no venga, no? Allí vam vam aprofitar doncs, aquell moment tan complicat que les empreses doncs, vam tenir que treure recursos d'on no hi eren i des de llavors doncs, que treballem per tot Catalunya i a mesura que ens hem anat podent recuperar, doncs, el creixement ha sigut una mica més exponencial de lo que era doncs, prèvia a aquesta crisi del 2018.
Clar. Home, ara he mirat en perspectiva, genial, però Isaura, suposo que en el seu moment mals de caps i reunions tantes com vulguis.
Tantes com vulguis. També a partir d'aquí doncs, vam no només créixer a nivell de territori, sinó a nivell de diversificació. No? Ens vam posar doncs, en alguns negocis que en alguns no hi som, per exemple doncs, la biomassa, i després també hem diversificat doncs, cap a l'ampliació de la nostra cartera de clients, no només d'obra civil, sinó d'edificació, d'instal·lacions, també tot el que és medi ambient a nivell de gestió de residus, i tot això ha vingut doncs, per aquesta necessitat i també la fermesa creança de que la diversificació era necessària per no tenir aquesta dependència només d'una sola àrea de negoci, no? Doncs això és el que a dia d'avui estem fent, estem diversificats i estem treballant en diferents àrees de negoci. Gràcies a aquest punt d'inflexió que et comentava.
Clar, això va ser...
Que també venia una mica tot el que és medi ambient, venia una mica d'abans, però sí que ha agafat doncs, aquesta empenta doncs, en els darrers 20 anys. Sí.
Uh-huh. Isaura, vosaltres, amb la Diputació de Lleida, amb Global Lleida, i heu participat també amb el programa Accelera Lleida, que va destinat a empreses que tenen potencial per fer-se gran, de creixement. Uh-huh. Com va ser la vostra experiència?
Doncs la nostra experiència va ser molt profitosa. Sí que és veritat que d'inici teníem molt en ment tot el que era la digitalització, que és el que ara necessitem, aquesta transformació digital a l'empresa. I a mi em va traure aquest programa perquè vaig veure que era un dels eixos a treballar. I al final el que hem fet és treballar-ho una mica tot, no? O sigui, a través d'una consultoria especialitzada i enfocada a la nostra empresa, doncs ens hem situat, no? Hem dit on som, hem identificat doncs, quina era l'àrea de major potencial de creixement de la nostra empresa i després hem treballat tot el que és la transformació digital. Uh-huh. No és un programa per treballar tot des de l'inici fins al final, però sí per impulsar-ho i d'una forma molt, molt professional.
Suposo, o sigui, per tant, valoreu positivament aquests programes?
Exacte. Bueno, jo crec que aquests programes, si no hi accedim, ens és molt difícil a l'empresa doncs, per aquesta voràgine del dia a dia de tanta feina, no? El buscar aquests espais per formar-nos, per realitzar sessions de consultoria molt, molt enfocada a l'empresa, o sigui, molt customitzada, diguéssim. Llavors, ens costa molt a les empreses trobar aquests espais per poder-ho fer. I en aquest cas, doncs, com que ja t'impliques des de l'inici, resulta molt, molt portador.
Clar, estem parlant amb la Isaura Romà, forma part de la direcció de Romà Infraestructures i Serveis, és una gran empresa, però vull dir que aquests serveis, aquests programes de Global Lleida, de la Diputació de Lleida, estan enfocats a petites, mitjanes i grans empreses, vull dir, cadascú hi traurà el profit a la seva, però per la seva mida, que això no... Que, vull dir que ara una persona que ens escolti diu, bueno, escolta, és que jo estic començant ara, o som dos només. Perfecte, doncs potser encara més ajuda i tot, no?
No, 100%. Cada empresa tenim les nostres necessitats i sigui empresa d'una persona, sigui empresa de 300 persones o de 1.000, és igual. Això, el bo és que tens unes sessions de grup que van bé per repassar conceptes magistrals, diguéssim, i després tens les sessions individualitzades que són 100% orientades a les necessitats de la teva empresa i independentment del volum i del moment en el que la teva empresa sigui. O sigui, no té cap inconvenient en una empresa petita.
Uh-huh. Doncs Isaura Romà, estem parlant d'aquesta empresa on hi ha una, no sé si una o més, persones de la segona generació al capdavant. Com es porta això de les empreses familiars, Isaura? No sé si tens més família, bueno, evidentment que tens més família a l'equip directiu, però si estan accedint ja a les segones generacions i com s'engrana tot plegat?
Doncs Jo crec que es porta bé sempre i quan es facin bé els deures, no? Jo crec que aquí a casa nostra ja fa anys doncs vam implantar un protocol familiar que ens va deixar tots molt tranquils, i ara de la segona generació hi ha una persona més de la família i encara convivim amb els meus tiets, que ja passen els 70, que ens estan donant doncs, aquests consells cada dia en com tirar endavant, no? Sí. I això de la mà d'una bona professionalització, un equip directiu extern, una direcció general externa, i al final el que necessitem les empreses és fer equip. Si tens ben estructurada tot el que és l'estructura de família, no? I tot el que és els protocols interns, jo crec que no hi ha d'haver problema. Respirem aquest ambient familiar a la vegada doncs, que podem créixer amb aquestes bases sòlides perquè les hem treballat. Per tant, bé, a casa nostra de moment bé. També t'he de dir que hi ha hagut moments doncs, que una mica més convulsos doncs, per tota la implantació, no? Per tot el moment en què has treballat. Escolta, com serà això en un futur? Però un cop ja et poses d'acord, perfecte.
Bueno, Isaura, de moments n'hi ha a tot arreu, a totes les famílies, a totes les cases i a les empreses que no són familiars també, o sigui que d'això no se n'escapa ningú, només faltaria. Exacte. Doncs, escolta, és un gran exemple, són de casa, són de Miralcamp. Vosaltres seguiu a Miralcamp les oficines centrals?
Seguim a Miralcamp, sí, sí, a les oficines centrals i ahí treballem doncs, més de 40 persones. Mhm. Uh-huh. I estem aquí al poble, molt còmode i amb molt orgull.
Doncs molt bé. Romà Infraestructures i Serveis, a internet www.romainfraestructures.com. Hem parlat amb la Isaura Romà, és directora de Recursos Humans i a més forma part de la direcció de l'empresa, és la segona generació. Faran 50 anys l'any vinent i això són xifres i empreses que s'han de respectar i que les hem de conèixer. Vull dir, quan torneu a escoltar Romà Infraestructures, doncs que sapigueu que són gent de casa nostra i que, a més, doncs, també entren dins d'aquests programes de Global Lleida, de la Diputació de Lleida. Isaura, escolta, per si no ens escoltéssim, felicitats pel 50 aniversari i gràcies per atendre'ns, que vagi tot molt bé.
A vosaltres, que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies, home. És una bona xifra per celebrar, només faltaria. En 5 minuts ens plantem a 2:15. Ara sí que ja parlem de noves tecnologies.
Buf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que parlem de les noves tecnologies, ho fem a l'InfoCope Lleida, ens trobes a internet infocopelleida.com, ens pots seguir a les xarxes socials i també escoltar-nos a través del nostre podcast, que ja saps que el que et permet és escoltar-nos quan et vagi bé, quan vulguis, a l'hora que vulguis, tantes vegades com vulguis, i recuperar doncs, algun programa antic, que ja és veritat que les noves tecnologies van molt ràpides i que tot caduque, però sí que hi ha consells, sobretot d'àmbit de la seguretat, que el Jaume ens dona pràcticament cada setmana i que val la pena recuperar-los al cap d'un temps, que aquests no caduquen mai. Vinga, que estem ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Vinga, menú del dia, Jaume.
Vinga, va, perquè ja estem al novembre i comencem a calentar motors pel Black Friday. Però estigueu preparats per als propers dies, ja que a partir d'ara fins a final de mes això serà un bombardeig constant d'oportunitats, d'ofertes i d'aquestes coses.
Jo ja he oído alguna, eh?
Mucho trabajo para todos.
De Black Friday i històries.
Però bueno, ja ho anirem contant això els propers dies, com va desenvolupant. De moment, com constant, són les novetats de cada setmana, on es ho expliquem aquí, i avui parlarem de el xat GPT posa el turbo.
Sí.
Posa el turbo. Xiaomi presenta el seu Poco C65, que es vol fer amb el mercat. Explicarem què és aquest smartphone. Google Fotos estrena nova funció per ordenar aquesta galeria de fotos. També explicarem com ho fa. I Meta prohibeix els seus anunciants que utilitzen la IA generativa.
Ah.
Sobretot els polítics. Ah. Por algo será. Esto lo he visto.
I Apple treballa en les seves pròpies bateries. Fa una setmana i escaig va treballar amb els seus processadors, vale? I ara treballa en les seves pròpies bateries. Com podeu veure, també ens en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia freak. I per començar, un moment pel record on en David ens explica aquesta efemèride d'avui. Vinga, va, David, que estàs bé en les últimes setmanes. Portes una efemèride brutal. A veure quina ens portes avui.
Bueno, hoy hemos intentado buscar y coincide, como no, con además el tema que se va a desarrollar durante todo el día, ya que hoy en nuestra sección de efemérides tecnológicas viajamos en el tiempo hasta el 8 de noviembre de 1999, cuando la ciberseguridad se enfrentó a un nuevo desafío. Ese día el gusano Bubble Boy hizo su debut en el mundo de la informática. El gusano llamado Bubble Boy fue revolucionario en su época. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía la capacidad de infectar a todos los PCs, todas las computadoras, sin que los usuarios hicieran un clic en ningún archivo o enlace. A diferencia de los virus tradicionales ante entonces, que requerían la acción del usuario, pues Bubble Boy se programaba automáticamente al recibir este correo electrónico infectado. El gusano se activaba automáticamente, aprovechando una vulnerabilidad en el cliente de correo electrónico, básicamente en el Microsoft Outlook, ¿no? Y venía con un exe auto ejecutable y precisamente esta innovadora técnica abrió un nuevo capítulo en la historia de la ciberseguridad. Puso a trabajar a todos los programadores de sistemas en lo que hoy conocemos como un doble check, aunque fuera interno, en las prohibiciones a los sistemas de descarga automática de archivos, a comenzar a programar boots de análisis de archivos para analizar el archivo que hay dentro. Así que a día de hoy nos parece normal recibir un mail y tener que descargar el archivo, o incluso archivos que no podemos descargar y nos lo bloquea el sistema ya que no los puede escanear, ¿no? Aunque Bubble Boy fue un fenómeno tecnológico de su tiempo, también es un recordatorio de la necesidad constante de estar alerta ante las amenazas cibernéticas en constante evolución, y nos recuerda que la vigilancia y la protección de nuestros sistemas siguen siendo fundamentales en la era digital.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ja ho veieu, l'any 1999 vam tindre aquest fet, no? I avui, i n'han parlat des de l'any 2000, que estem parlant de seguretat, des de que fem el programa...
Fa 24 anys, d'aquesta efemèride.
Sí, però des de que fem el programa estem parlant de seguretat i seguretat.
Jaume, et diré una cosa, el meu primer PC Amstrad amb disquets floppy de 5 1/4, que et deixaven un programa i tal, ja tenia un scan i un clean per escanejar un parell de virus que existien i netejar-los. Et parlo de fa molts anys, eh?
Doncs ja veieu que ens hem traslladat a l'any 1999 amb un referent històric com l'efemèride. I ara sí, és dimecres, i és al migdia, i estem aquí a Copelleida, ja sabeu que teniu uns tequis en antena. I com no, després de l'efemèride, toca l'entrevista.
¿Qué parlem avui, Jaume?
Venga, va, porque hoy en el espacio la entrevista vamos a hablar con del estudio realizado por GoDaddy, que dice que el 53% de las pequeñas empresas españolas les preocupa exponer los datos de sus clientes ante una posible brecha de seguridad. Para hablar de este estudio tenemos con nosotros a Gianluca Estamerra, director senior de Europa y América de GoDaddy. ¿Qué tal, Gianluca? Bienvenido a Infocopelleida.
Buenos días, Jaume. Buenos días a todos los oyentes y gracias por invitarme.
Gracias por compartir unos minutos con nosotros aquí en Cope Lleida. GoDaddy es el registrador de nombres de dominio más grande del mundo y plataforma cloud dedicada a la pequeña empresa. O sea, para poner en contexto con quién estamos hablando, ¿no? Lo primero que nos preguntamos de este estudio es por qué el 53% de las empresas están preocupadas cuando se exponen sus datos. Y lo que no sé es si se sienten suficientemente protegidas. ¿Por qué se preocupan?
Bueno, empezamos por decir que sobre todo el caso de las pequeñas empresas y los emprendedores es un caso de una vida llena de retos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que usualmente luchan a diario para poco a poco llegar al día siguiente. Entonces, no se pueden permitir algunos lujos. Uno de estos lujos, claramente, es tener brechas de seguridad, que nadie debería tener en absoluto, pero todavía es más arriesgado para una pequeña empresa. Esto porque retener sus clientes, cuyo coste de adquisición suele ser muy elevado, sobre todo para este tipo de empresas, es un coste muy elevado, y la confianza con estos clientes es la base de todo. Por eso, asegurar los datos de los clientes resulta usualmente una de las preocupaciones principales de estas empresas, porque en el caso de que haya un problema de seguridad, se puede perder no solo la confianza de estos clientes, sino se puede asumir un daño económico, tanto por la pérdida de clientes como por tener que arreglar la brecha que se ha tenido. Y, por último, seguramente un daño de reputación, que sobre todo en una pequeña empresa puede ser, digamos, fatal a la hora de seguir sobreviviendo como empresa. Por tanto, es muy determinante que estas empresas se protejan.
Uh-huh. Ya sabemos que estadísticamente todas las que han tenido un ataque y han sido hackeadas, pues hay un porcentaje muy 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 alto que desaparece, ¿no?, por desgracia. Pero ¿qué están haciendo para mitigar estas preocupaciones?
Sí, Duncan, según nuestro observatorio de digitalización del 2023, podemos identificar cuatro principales preocupaciones, digamos, de las pequeñas empresas españolas a la hora de tener una brecha de seguridad. En términos de preocupaciones, hablamos de, primero, perder tiempo a la hora de tener que solucionar un problema. Estamos hablando de un 51% de las empresas, su primera preocupación es tiempo. Luego hablamos de pérdida de confianza de los clientes, estamos hablando de un 48%. Y seguramente pérdida económica en tercera posición con un 47%. Y por último, pero no menos importante, es que su página web no estaría disponible durante un tiempo X. Esto significa que, si por ejemplo estamos hablando de un e-commerce, en función de las horas que no esté disponible o los días, probablemente habría una pérdida económica. Ahora, a la hora de atacar este problema, hay distintas sets de acciones que se están poniendo en marcha. Uh-huh. Sabemos que el 43% de las empresas ha comprado, por lo menos según lo que nos dice el observatorio de GoDaddy, unos paquetes de seguridad integral. Y si quieres, te puedo mencionar más o menos cuáles son los tipos de soluciones que incluyen. Y un 38% de las pequeñas empresas españolas ha adquirido un sistema de seguridad un poco más básico. Mientras que solo un 14% ha investigado sobre el tema de la seguridad, pero sin realizar ninguna compra.
Pues que queda un porcentaje muy muy alto que no han hecho ninguna acción, ¿no?
Efectivamente, hay un porcentaje muy alto que no ha hecho ninguna acción. Por un lado, depende de la naturaleza, digamos, del tipo de negocio. Algunos a lo mejor no apuestan para la componente online, o usan la componente online tipo la página web solo por algunos tipos de actividad, o algunos por desconocimiento básicamente del tema todavía no han tomado medidas. Aún así, nosotros como empresa GoDaddy invierte muchos de sus recursos en intentar educar a sus clientes y potenciales clientes de la importancia de la seguridad. Y esto lo vemos reflejado en las herramientas que luego adquiere, ¿no? Sabemos que un 62% usa software antivirus, un 57% copias de seguridad o backup, un 38% usa también cortafuegos, o un 35% malware, y por último el SSL, que se suele utilizar para proteger los datos que transitan entre el servidor de la web y el ordenador de los clientes. Por tanto, es verdad que un 14% sigue siendo elevado, pero hay mucha conciencia sobre la importancia de tener una herramienta que proteja su empresa y sus clientes.
Gianluca, buenas tardes. Precisamente comentabas de estas soluciones y desconocimiento. Suelen ser dos palabras que utilizamos bastante en este programa porque la verdad que se denota, ¿no? Es decir, a veces también dentro, imagino, de este 14% hay desconocimiento, hay miedo, pero hay desconocimiento. Precisamente esta herramienta más básica para estas, ya incluso dentro de las pymes, para las PE, ¿no? Para las pequeñas empresas, estos autónomos o empresas hasta 5 empleados, ¿qué servicio básico ofrecéis como paquete completo para poder tener estos 5 puntos de seguridad que comentabas?
Sí, justo, mira, una de las razones para que hacemos encuesta como esta del observatorio de GoDaddy es entender las necesidades de los clientes y gracias a esto luego ofrecerle lo que ellos necesitan. Y de hecho, los servicios que ofrecemos a nuestros clientes son justo los que resultan entre los más utilizados por la empresa. Es decir, los que mencionaba hace un momento, como el software antivirus, copia de seguridad y backup, cortafuegos y malware, y análisis de malware, prevención de malware, y por último SSL. Y el SSL, claramente, si hablamos concretamente de página web, o sea, no solo de el ordenador que hay que proteger, etcétera, el SSL es uno seguramente de los servicios de seguridad más conocido y más adquirido.
¿Y las empresas que no están preocupadas, no están porque se sienten seguras o realmente es porque desconocen que son vulnerables?
Bueno, realmente lo que sabemos es que solo el 17% de las pequeñas empresas españolas cree tener los conocimientos necesarios. Quiero decir que en muchos casos se confían en opiniones o ayudas de terceros, pero toman medidas. Sabemos también que un 67% de las personas que encuestamos, aunque no sabe exactamente qué hacer, afirma saber a quién acudir, y entonces de alguna manera puede encontrar la solución, mientras que los que no toman medida, como decía hace un instante, en la mayoría de los casos es que desconocen o no dan la prioridad necesaria en ese momento histórico de su vida porque están enfocados en otra actividad. Pensemos un momento en el ciclo de vida de una, por ejemplo, de una empresa recién nacida. Lo primero que piensan es adquirir clientes mañana, porque sin clientes no llegarán ni a pasado mañana. Por tanto, en la escala de prioridad, probablemente lo primero será adquirir clientes y luego enfocarse en todas las actividades de marketing, tener un producto funcionante y poco a poco integrar con las herramientas de seguridad.
Gianluca Estamerra, director senior de Europa y América para GoDaddy, gracias por estar aquí con nosotros y espero que las pequeñas empresas que nos estén escuchando les haya ayudado escuchar tus datos, porque son realmente interesantes e importantes, tienen que ser también para su pequeña empresa. Muchas gracias y muy buenos días.
Gracias a vosotros, un saludo.
I, bueno, després de l'entrevista, doncs, ara comencem el que és, Ricard?
La tertúlia Freak.
Doncs vinga, va, que si els últims mesos la IA està en boca de tothom, doncs ara es comença a ser ja un element indispensable. Doncs està millorant amb una velocitat exponencial. Vaja, que es posa el turbo i mai tan ben dit, David.
Bueno, és que la intel·ligència artificial ja és això, que vagi tot més ràpid.
Però està creixent i exponencialment.
Vale, a mi és una presentació que m'encantó.
Sí, porque... pero David, antes de entrar en esta presentación, només una cosa, perquè vegueu, fa 4 mesos o menos, se firmava aquel documento de los grandes CEOs de las empresas perquè ralentissin, perquè OpenAI posés el fre i no innovessin més i tota aquesta història, val? Molts d'aquests CEOs mentre signaven aquest document, desenvolupaven la seva pròpia intel·ligència artificial. OpenAI, doncs, escolta, va seguir fent les seves històries, ara veiem els fruits, i per exemple, X, el que abans era Twitter, ha presentat també, en fase alfa, la seva intel·ligència artificial, que això no es desenvolupa d'un dia per l'altre. Per tant, quan van signar el document ja hi estaven treballant. Amb el qual, vull dir amb això que això de la intel·ligència artificial s'ha de parar, és imparable. Potser s'ha de...
M'encanta Ricard perquè cada dia és més com Jorge Javier Vázquez.
És imparable.
O sea, és que le encanta el salseo, le encanta el salseo.
¿Es verdad o no?
Hombre, pero si es que, perdona, y los que no hablan de inteligencia artificial y la tenemos metida, como claro. Apple o como Google, que ya ha aprendido a que se está callando un poquito y nos está metiendo funcionalidades, como veremos en alguna otra noticia. Es decir... Efectivamente, todo el mundo que firmaba que ojo que hay que echar el freno a la IA estaba trabajando en inteligencia artificial. Todos siguen trabajando y todo se sigue desarrollando, con lo cual la siguiente,
que no es necesariamente
malo, las,
esto, ¿eh?,
las leyes que se están intentando trabajar y que se tienen que acelerar es precisamente para poner reglas a todo el mundo, porque todo el mundo en el ChatGPT y tal, todo el mundo está desarrollándola. Yo decía que precisamente me encantó la presentación del otro día de Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, porque bueno, pues fue genial, porque fue como si cualquiera de los que utilizamos ChatGPT hubiéramos hecho la presentación. Es decir, oye, señores, que mire, le vamos a dar un poquito de turbo, ¿por qué? Porque estamos hartos de que nos diga que sepas que mi información acaba en 2021.
Sí, sí.
Hasta abril de 2023. Cosa también que me quiere decir, que quiere decir algo, y es que precisamente la información de desarrollo sobre la que trabaja se la tenemos que seguir dando nosotros.
Sí, correcto.
Y esto da una pista para lo que acabo de decir, y es precisamente en poner esas reglas de hasta dónde y qué. Es decir, no le puedo decir, estimado señor, dime cómo fabrico con esto, esto y esto que tengo en casa una bomba y te lo diga.
Aquí hay un tema. Un tema és la intel·ligència artificial tal com l'estem utilitzant.
No, però aquesta pregunta segur que l'han fet.
Sí, però això és tal com l'estem utilitzant els ciutadans de peu, no? Els que ens connectem al Google, els que anem a internet. Però després hi ha l'altre apartat empresarial.
Perdona, empresarial, de hackeo y de todo. ¿Cuántas canciones decimos que han retirado de Spotify, que han hecho por IA y están cobrando? Ahora con el nuevo paso de prompts más largos, ahora le puedes, sobre un tema que le escribas no más de 25 palabras al ChatGPT 4 Turbo, te va a escribir un libro de unas 300 páginas.
Y yo sencillamente...
A la editorial, a subirlo a Apple Books.
Sí, pero si agafem tota aquesta potència de procés, la posem a dintre l'empresa, vale, per tindre el nostre departament de relació amb el client, donar una resposta immediata?
Sí, però això és un ús intern.
Correcte, sí. És
una
meravella.
És un ús intern.
Clar, clar, clar.
Però aquí hablamos de que internet no tiene puertas y de que ChatGPT se puede meter todo el mundo.
Ull, que en aquest moment totes les grans empreses i menys grans empreses i totes les pymes ja estan preguntant per això.
No, bueno, però si és que
Amazon
trabaja así desde hace mucho tiempo.
Vale.
Si tú te das de alta tu tienda, mira, ejemplo rápido ya, y de hace 4 años, ¿eh? No,
pero
es que la inteligencia
artificial... Pero no treballa amb la IA generativa com ara tenim. ¿Vale?
Bueno, adaptada.
¿Vale?
Que lo sepamos.
Claro.
El tema es que ahora mismo tenemos señores en Amazon sentados que se dedican nada más que a las empresas, ¿vale? En el cual por las mañanas reciben a través del análisis de datos de la IA todo lo que tienen, y les dicen, señor, primero tiene que llamar a este proveedor, a esta tienda, y decirle que si tiene este producto y no lo puede poner a este precio y dejarlo en este almacén, que le podemos vender hasta tantas unidades porque tenemos esta demanda en no sé cuántos países. Esto lo hace la IA, y el señor...
Eso es brutal.
Pero la señorita, con las manos, llama por teléfono, oye, tú tenías el cable este de tal, sí, pues tengo una demanda, si me lo bajas 30 céntimos y además me pagas 30 céntimos más para meterlo en Prime y llevarlo a mis almacenes, te vendo 10.000 cables en una semana.
Cuidado, que aquest últim pas...
¡Ojo!
Pot arribar a ser prescindible, també, ¿eh?
Sí, pero bueno, aún así la relación con el cliente, como hablaba Jaume, es decir, está claro que todos estos datos que hemos trabajado, lo que llamábamos un CRM, lo que llamamos hoy día un CRM, pero ese CRM hay que sacar los informes y analizarlos. Todo esto la IA te lo hace.
Correcto.
Y de una forma generativa. Es decir, ojo, ahora te saco estos clientes porque es el mes del Black Friday. Y ahora te saco estos otros porque es Navidad. Y ahora te saco estos otros de aquí y de Lleida porque es fiesta mayor en Lleida. Y ahora te saco estos de aquí porque es fiesta mayor en Soses. O sea, es decir, la IA llega hasta ahí. Y
después no trabajamos. Nema Soses, nema la festa mayor, vale. Hicen fotos y cómo les ordenen.
Pues Google coge y dice, oye, que es que ahora te las ordeno súper bien. Bueno, pues ya sabemos que Google lo que hace es que ha integrado su inteligencia artificial, está leyendo y viendo todas las fotos. Desde hace días ya poníamos, si tenemos las fotos subidas a Google, poníamos perro y nos sacamos todas las fotos que había un perro.
¿Sí?
Montaña y todas las que había una montaña. Ahora ya no le tenemos que preguntar. Ahora ya cada día se levanta y nos dice, mira, días como hoy que has hecho tal, ¿te acuerdas de los últimos años? Mira, hay todas estas, el álbum en familia. ¿Cómo que sabes que es el álbum en familia? ¿Cómo sabes que esta es mi familia?
Eso es y
este es el Jaume.
Y eso contigo el David desde
¿cómo,
el día
¿cómo sabes
día,
que, ¿por qué no me sacas al Jaume en la foto? Que tengo 1,000 con ellas en todos los Mobile World Congress y cada semana, y cuando aparecen fotos de mi familia, él no aparece. Y aparece mi familia. Como sabes que es mi familia. Bueno, quina por.
Perquè va aprenent, agafa patrons, pam, pam, pam.
Entonces, es lo que os digo, es decir, hablamos que... y no hablamos de la inteligencia artificial.
No,
ya están empezando, que esto es lo que hay que tener cuidado y por eso hay que poner freno o reglas cuanto antes, bueno. Porque no nos estamos enterando.
Claro, que porque es el problema, no sabem qué está pasando. El que
una funcionalidad, una funcionalidad no, esto no es una funcionalidad. Esto es que has metido la IA y todas las fotos que subo, tengo que saber que las estás leyendo, ¿vale? Y estamos en horario infantil, no podemos decir ciertas cosas.
Esto venga, normalmente foto, está no sé a, qué, a mayor sabe. Que digo al principio de aceptar. Pues venga, aceptar. Venga, está allí dins.
De IA a IA. Y tiro porque me toca. I ara anem a la IA generativa, perquè Meta diu que vol prohibir als seus anunciants utilitzar les eines per publicar anuncis a les seves xarxes, sobretot als seus anunciants polítics.
Sí, claro, es decir, después
del... Aquesta és perillosa, eh?
Hombre, después del que podéis ver el documental del gran hackeo, que siempre lo digo, en Netflix, sí. Que lo tenéis, que es sobre el caso de Cambridge Analytics, pues imaginaros si todo aquello se hizo a mano, si todos aquellos vídeos, todo aquello tal, se hizo a mano para seleccionar y enviarle, como siempre digo, de lo que consumas o de lo que preguntes, internet y cualquier red social te va a dar más de lo que preguntes, motos, coches o políticos, ¿vale? Te va a dar más. Bueno, pues ahora imaginaros con esa herramienta tan potente donde le puedo decir, oye, mira, me coges y me generas un vídeo para este tipo de perfil de personas que piensan esto, esto y esto y que sus mayores miedos son estos, estos y estos. Genérame un vídeo para o un texto para generar un vídeo donde precisamente ataque a este perfil psicológico de personas. Pues uh-huh. Claro, pues ojo.
Sí, sí.
Ojo piojo, en 5 segundos puedes tener todas las redes sociales
¿sabes por qué?
Llenas de vídeos falsos, de noticias falsas, de freaks, los cuales, bueno, pues pueden afectar bastante y hacer cambiar bastante el rumbo a muchas personas.
Però saps per què? Per dues coses. Les persones ens hem tornat extremadament previsibles i, per tant, les intel·ligències artificials, això que deia el David de monitoritzar què vendre i com vendre-ho i en quines dates i de quina manera i en quin preu per la barrera aquesta psicològica, vol dir que som molt previsibles. I després l'altra, ens hem oblidat de comprovar les coses. És a dir, a mi en una xarxa social o per WhatsApp, que aquesta és la més perillosa, me l'envia el meu pare, la meva mare, el meu germà, un amic, hòstia, mira què diuen, que jo què sé, que les bateries no es poden carregar fins al 100% perquè exploten en 3 dies. I jo allò, com que m'ho envia algú que conec i escolta, està ben formatejat, està ben fet aquell article i tal, m'ho crec perquè pot arribar a ser plausible fins i tot, o diu mitges veritats i ho reenvio als meus. I com que ho reenvio als meus i ho envio jo, cal
el Ricard que d'això en sap, doncs...
Per això t'ho dic. Llavors, ens hem oblidat, o sigui, les persones ja són molt previsibles i l'altra, que ens hem oblidat d'anar a la font. Escolta, és que parlem d'això, sí, doncs sí. Vaig a buscar una web d'un fabricant de bateries a veure què em diu.
Perquè és molt fàcil, t'ho envien i no cal fer res.
Jo he intentat a ChatGPT pedir-li muchas veces la efeméride y casi nunca acierta.
Por ejemplo,
es decir, tengo base de datos real y tú te pones a mirar y compruebas en dos estados, en Wikipedia, en páginas oficiales de efemérides tecnológicas, y miras con las respuestas que te da tal y no tiene nada que ver. Es decir, ojito, porque...
Porque no me esté dades fins al 2021.
No, bueno, pero de 1976 me saca alguna que no es ese día, que es dos meses antes o tres. Pero alguien ha escrito algo y la ha puesto ahí, no siendo verdad. Entonces, es decir, está lleno de informaciones erróneas y falsas.
Pero tú ya sabes que del 21 enrere no té res.
Que sí, però que està buscant efemèrides de fa 20, 30, 40 anys i li falla. Llavors,
però clar que li falla.
O sigui, quan ens diu ChatGPT és això, no ho creguem a cegues. Uh-huh. O sigui, això, i em ve que el típic adolescent m'han manat un treball a l'institut. Oye, hazme un trabajo de 8 páginas que hable de esto, que en tono tal, imprimeixo i l'envio. Home, no, llegeix-te'l.
I te pone a Carlos V en Roma, ojo.
Claro, llegeix-te'l primer i mira si és veritat o no.
Ojo, el trabajo de investigación no se tiene
claro.
Venga, va, perquè en continuarem parlant, no serà l'últim programa de la IA,
no?
O sigui que no, ja us ho dic jo, que no serà, ni de seguretat
tampoc.
Venga, va, aquesta setmana toca parlar d'un dels principals fabricants de mòbils pel gran públic, que és el Xiaomi, i ara amb un nou terminal que diu que vol posicionar-se en el mercat. No?
Ara ja hi ha un lío. Jo, con lo bien que lo tenía, sí, porque, claro, sí, porque a mí todo se llama Xiaomi. Entonces, claro, hay gente que me llega y me dice, joder, pues yo me compré este Xiaomi por 300 euros y tal, y tú fíjate que el de mi hija ya me costó 350, pero este es mejor. Y digo, claro, es que ahí tienes un Mi, esto es un Poco, y esto es un Redmi.
Claro, que es lo mismo. O sea, la empresa mare es la mateixa, la empresa mare.
A ver, se supone y se presupone, Xiaomi, los Mi son los que van encarados a la mejor gama, a la gama alta, y donde siempre presentan pues el Mi 13 Pro, el Mi 14 TX que tenemos, es decir, ya tienen hasta teléfonos de 1.000 euros. Y son Xiaomi Mi.
Mi.
Luego están los Redmi, que son los de materiales...
Ni para ti ni para mí.
Los de materiales un poquito más básicos, pero que cada vez tienen mejor cámara, mejor pantalla y mejor batería para experiencia de usuarios. Y son más baratos los Redmi que los Mi, aunque tengan la pantalla igual de grande, tengan cámaras y tal. Y luego adquirieron Poco, que Poco se supone que era el que va encarado al cliente que quiere cosas específicas.
Poco, Poco.
Una cámara de la leche, es decir, una acción, una... que sobrepase a lo demás. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora presentan un Poco que más o menos...
sobrepasa todo.
Bueno, es como el Mi de 1.000 euros.
Claro,
es decir, se han venido arriba.
Sí,
se
però,
han venido arriba...
Pero estamos hablando de unos preus inferiores de 200 euros, muy inferiores.
Claro, es que ahí está. Se han venido muy arriba y con una cosita. Es decir, en estos teléfonos vas a tener un procesador muy gordo o una pantalla muy buena... o una cámara muy buena. Pero si quieres las tres cosas, te tienes que ir al de 1.000 euros del Mi. ¿Vale? Yo, por poner un poquito en contexto, porque claro, ahora podemos hablar del Poco. Mira, y tenéis esta pantalla, y fijaos la batería que han puesto, y con el Snapdragon 800, aunque no es el último gen. Pero, es decir, al final son teléfonos de altas capacidades a ganar toda la gama media a un precio muy ajustado, sin llegar a ser lo que es un Xiaomi Mi de 1.000 euros, que un Redmi y un Poco no van a llegar nunca.
¿Tenim temps, Ricard?
Sí, va, deixo dos minuts, deixo. El temps és el que quede.
Un fabricant que sí ho està ajustant tot, el software i el hardware, és Apple. I ara, a més, vol ajustar el que és el tema de la bateria, creant-se ell les seves pròpies bateries. Que vol...
Bueno, en bateria ja fa molts anys que diem, Jaume, que s'està innovant relativament poc. No és que no s'innovi, però va a una velocitat molt diferent de la resta de tecnologia.
Yo supongo que esta noticia, lo primero, esperanza tenemos. ¿Por qué? Pues porque, jolín, se ponen a sacar e integrar pantallas, las mejores pantallas del mercado. Se meten en el negocio de los chipsets y ya con el M3 que presentaron el otro día, pues ya pueden correr el resto. Pero es que les acaban de sacar 8 años en tecnología, que son como 80, ¿eh? Sí, sí. Al resto fabricando chipsets. Si realmente lo consiguen con las baterías, me encantará. Pero sí que hay un compromiso que escuchamos ya desde las anteriores presentaciones de Apple, que precisamente es de la sostenibilidad. Y dentro de todos los rumores, porque son rumores de los que hay, de las baterías, sí que hay algo que parece que sí que apuestan por ello y que en solo dos años, en 2025, estarían preparados y toda la fabricación de baterías que realizaría Apple serían 100% del cobalto reciclado de sus propias baterías. Y eso, mira, ya aunque duren lo mismo, aunque no consigamos más capacidad, que consigan ser autosuficientes y que todas las baterías que se fabriquen sean de cobalto reciclado, sin tener que ir a más minas, a más explotación, a más tal, yo creo que ya sería un paso gigantesco, pero gigantesco. A partir de ahí, bueno, pues si ya encima tenemos más capacidad, menor peso y tal, pues ya es como... Ya es como el sueño, ¿no? Pero yo solo con esta noticia, si es real, yo creo que sería la leche.
Sí. Doncs, bueno, això i que la setmana passada no vam tenir programa perquè va ser Tots Sants, festiu, i unes hores abans s'havia fet la presentació dels nous chips
M3. I, por cierto, con esta presentación de los chips M3, ¿sabéis qué ocurrió automáticamente? Las acciones de Apple subieron un 2,8%. Podemos hablar del M3, podemos hablar de los nuevos Mac, pero con la presentación del chip M3, un 2,8% subieron las acciones de Apple. Bestial. O sea... Abren la boca.
Amb una presentació de 30 minuts.
Una presentació de 30 minuts, sí. Gravada con un iPhone,
gravada
editada iPhone. Con un Mac
i no?
Para arriba.
Sí, sí.
Ojo, eh?
Bueno, això en parlarem perquè ara sí que estan arribant els nous MacBook Pro de 14 i 16 polzades amb el M3 Pro i M3 Max. Estan arribant aquesta setmana, la gent que els va comprar. Es va renovar l'iMac amb el xip M3, no amb el M3 Pro, amb el M3, que no ha tingut versió M2. Sembla que oficialment Apple ha descartat un iMac més gran, de moment l'ha descartat, això ja saps que pot canviar, i la presentació va ser aquesta, els chips, única i exclusivament, i jo crec que amb això acabem l'any, eh? No hi ha temps per...
No, però és que, ojo, és una bestialitat, sí, un M1, sí, sí. M2 i M3 en un any i medio i con esta potència. Sí, sí. Yo la verdad que con el tema de los chips estoy alucinando. No viene con el M3 Pro, viene con el M3. Tranquilos, bueno, ya podéis hacer una peli de animación de 3 horas sin ningún problema.
De qué mitjan ya el tindrem.
Pero cuando lo tengamos ya, pues no sé lo que vamos a poder hacer con ellos. O sea.
David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y buenas tardes.
Y Jaume Sitjà.
Dime, ¿crees que ve mes?
I nosaltres que ens plantem ja a les dues, sóc el Ricard Álvarez, demà a les 12:20, més des de Lleida.